Gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
Benvinguts una setmana més al programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Us acompanyarem durant aquesta propera mitja hora en Santi Grimau, al control tècnic, Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Aquest mes de juny fa exactament 20 anys que es va cloure el Concili Provincial Tarraconense. Concretament va ser el dia 4 de juny de 1995. Tres anys abans, però, al maig de 1992, l'arquebisbe Ramon Torrella ho va anunciar públicament durant la jornada interdiocesana de preveres a Poblet. El treball pròpiament conciliar va començar el 21 de gener de 1995, el dia que s'esqueia la solemnitat de Tarragona dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi. I un detall curiós, feia exactament 238 anys que la catedral de Tarragona no acollia cap concili provincial. El concili va girar entorn a quatre grans temes: anunciar l'Evangeli a la nostra societat, la paraula de Déu i els sagraments a les nostres esglésies, la sol·licitud pels més pobres i marginats i la comunió eclesial. La presència també de mitjans de comunicació va ser massiva. Havent fet referència amb aquesta efemèride, donem pas ara a l'arquebisbe de Tarragona, que ens parla de dues devocions que tenen lloc aquest mes de juny: la devoció al Sagrat Cor de Jesús i al Cor de Maria. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Una vegada, el papa Joan XXIII va rebre en audiència Rada, filla de Khrushchev, i el seu marit, que en aquell moment era director de Pravda. Al final de l'entrevista, el sant pare va preguntar a Rada com es deien els seus fills. Nikita, Sergei, Sofia, Ivan, va enumerar la mare. El papa va ponderar la bellesa dels noms, però va posar èmfasi en l'últim. Ivan és el meu Joan. Vostè sap com m'agrada aquest nom? És el del meu pare, del patró del meu poble, del seminari on em vaig educar, de la catedral de la qual soc bisbe, Sant Joan del Laterà. Quan tornin a casa, espero que els altres no s'ho prenguin malament, faci una carícia especial a l'Ivan. Hi ha també molts Joans a les nostres famílies i en els nostres cercles d'amics. És un nom molt popular i estimat que respon majoritàriament a la devoció al baptista. Ens emociona pensar en aquest sant de la primera hora, baula entre l'Antic i el Nou Testament. Un home fort, capaç de viure una vida de sacrifici, humil fins a considerar-se indigne no sols de batejar Jesús, sinó de deslligar-li la corretja de les sandàlies, però alhora amb una valentia que el portava a proclamar la veritat sense tenir en compte els possibles perjudicis personals, fins i tot en presència d'Herodes, que el va fer decapitar. El sobrenom de Baptista se'l va guanyar a la vora del Jordà, quan batejava amb aigua aquells que s'hi acostaven després d'escoltar la seva crida a la penitència amb desitjos de començar una vida nova de relació amb Déu. El baptisme no és altra cosa que la manifestació més clara, juntament amb el sacrament del perdó de la misericòrdia de Déu. Aquest primer sacrament és la porta d'entrada a la comunitat de fidels que té per cap Jesucrist. L'aneu i bategeu manat per Crist abans de pujar al cel s'ha tingut sempre a l'Església com el millor do que pot oferir. Pau i Silas van batejar el seu canceller. Felip va batejar aquell personatge etíop que viatjava en una carrossa. Sant Fructuós va fer el mateix amb Rogacià, el catecumen, que li ho demanava poques hores abans que el bisbe fos martiritzat en el nostre amfiteatre. Són incomptables els exemples des de la cristiandat primitiva fins avui, i així ha de ser en el futur. No privem ni retardem la recepció d'aquest do meravellós en els nens. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 11 de durant l'any. L'Evangeli és del capítol 4 de Sant Marc, versets del 26 al 34.
Amb el regne de Déu passa com quan un home sembra la llavor a la terra. Tant si dorm com si està despert, de nit i de dia, la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. La terra tota sola dona fruit. Primer brins, després espigues, i finalment blat granat dins les espigues. I així que el gra és a punt, aquell home fa córrer la falç, perquè ha arribat el temps de la sega.
Deia també:
a què compararem el regne de Déu? Amb quina paràbola en podríem parlar? És com quan sembrem un gra de mostassa, que és la més petita de totes les llavors de la terra. Però, un cop sembrada, va creixent i arriba a fer-se més gran que totes les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells del cel fan niu a la seva ombra.
Amb moltes paràboles semblants, Jesús anunciava la paraula a la gent, de la manera que ells eren capaços d'escoltar-la. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als seus deixebles.
I com sempre, mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, ens ajuda a reflexionar l'evangeli que hem escoltat.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El diumenge 14 de juny entrem en el diumenge 11è de durant l'any. Ens trobarem amb Jesús i omplirem el cor i la vida amb la joia de l'Evangeli. Seguirem pel camí de la salvació i ens alliberarem de la tristesa i de l'aïllament.
Amb Jesucrist sempre neix i reneix la joia. Ell mateix ens anima a guardar la seva paraula, fruit de l'amor, perquè la vida de comunió amb la Trinitat Divina faci estar de nosaltres. Augmentarem l'alegria si renovem el trobament personal amb Jesucrist, si tornem al Jardí de Déu per a passejar-nos-hi amb ell.
Déu ens ha creat per a ser la seva imatge. Déu ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions. Ens escollí en ell abans de crear el món perquè fóssim sants. Per amor, ens destinà a ser fills seus per Jesucrist.
Les Sagrades Escriptures ens ho diuen contínuament, i l'Església ens ho recorda cada pas. Ens convé posar-nos sempre a l'escolta de la paraula que ens neteja, ens renova i ens crida a deixar-nos plasmar el cor amb la gràcia que transforma. Així la paraula ens fa sacrament de la presència de Déu, exegesi viva, de tot el que ens ensenya i manifesta a través nostre. El Papa Benet XVI ens diu, en aquesta perspectiva, la lectura de la paraula de Déu ens ajuda en el camí de la penitència i de la conversió. Ens permet aprofundir en el sentit de la pertinença eclesial i ens consolida en una familiaritat més gran amb Déu. Com diu Sant Ambròs, quan agafem amb fe les Sagrades Escriptures a les nostres mans i les llegim amb l'Església, l'home torna a passejar amb Déu al paradís.
El text de l'Evangeli passa del bosc a la terra conreada amb el bon treball afavorit per la gràcia de Déu en la llavor i la creació ben feta.
En el text de l'Evangeli de Marc podem meditar ja dues paràboles de Jesús tretes de la vida de pagès. Jesús compara els resultats de la paraula amb els resultats de la llavor. La paraula, com la llavor plantada a la terra, té prou força per a créixer, més enllà del treball del pagès. Per petita que sigui aquesta llavor, si és paraula, es farà un arbre, com les mostasses tan freqüents en la terra d'Israel.
Ens fem ressò ara d'algunes notícies d'aquests darrers dies amb la Montse Sabater. Comencem explicant-vos que més d'un centenar d'adolescents i joves es van aplegar a la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus en la vetlla de pregària diocesana per agrair tot el viscut durant aquest curs.
L'arcabisbe de Tarragona, que va presidir aquesta vetlla, va destacar els tres motius d'aquesta pregària: perquè veiessin que no estan sols, per agrair totes les activitats que s'han organitzat durant aquest curs des de les seves parròquies i des de la Delegació Diocesana de Joventut, i per conèixer una gran dona, Santa Teresa de Jesús, de la qual aquest any celebrem el 5è centenari del seu naixement. En acabar, el delegat diocesà de Joventut, mossèn Josep Mateu, va presentar les activitats adreçades als joves per aquest estiu, com és el Camí de Sant Jaume, del 15 al 22 de juliol, la Trobada Europea de Joves a Àvila, del 5 al 9 d'agost, i, finalment, l'estada a la Comunitat Ecumènica de Teser, del 16 al 23 d'agost. Ja fora de l'església hi va haver una estona d'animació a càrrec de l'esplai de Sant Joan Baptista de Reus.
El Museu Bíblic Tarraconense ha acollit una conferència del professor i arqueòleg especialista en arqueologia del Pròxim Orient Antic, Felip Masó, sobre la situació del perill en què es troba aquest patrimoni arqueològic.
Felip Massó ha contextualitzat el que s'entén avui dia per estat islàmic, on és present i què pretén aconseguir, tot explicant la situació política actual al Pròxim Orient a través de mapes i fotografies. Massó ha assegurat que avui dia la majoria dels escenaris de guerra de Síria o l'Iraq són jaciments arqueològics i ha apuntat que la destrucció patrimonial es deu a causes ideològiques, econòmiques i polítiques. Es pretén eliminar llocs de culte de religions diferents. La major part de les antiguitats que es saquegen són venudes i també s'utilitza com una mesura de destrucció nacional per oblidar el passat. El professor i arqueòleg Felip Massó explica quines són les possibilitats de recuperació del patrimoni del Pròxim Orient.
I un any més, en el Seminari Major Interdiocesà, s'ha fet la trobada de final de curs conjunta de bisbes, rectors i formadors dels seminaris que en formen part.
En la celebració de l'Eucaristia, l'arcabisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Monsenyor Jaume Pujol, va animar els joves a tenir un cor de pastor i ple de misericòrdia i a preparar-se ja des d'ara en aquest període formatiu en el qual es troben, per esdevenir un dia preveres de l'Església segons el cor de Déu. El sopar de germanor va cloure la trobada.
Repassem ara els actes més destacats d'aquesta propera setmana. Preneu nota.
Diumenge 14 de juny. Ordenació diaconal de Borja Martín Sánchez. Celebració presidida pel senyor arquebisbe. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Martí de Tours d'Altafulla a les 6 de la tarda. Dijous 18 de juny. Jornades que porten per títol la repoblació del Camp de Tarragona, estat de la qüestió. Seran els dies 18 i 19 de juny. Per a més informació cal trucar al telèfon 977 23 34 12 a l'extensió 214 o dirigir-se al web ahat.cat. Tindrà lloc al Centre Tarragonense el Seminari, al carrer de Sant Pau número 4 de Tarragona. Organitza l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona. Dissabte 20 de juny. Festa Eucarística de les Espigues, presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. Tindrà lloc a l'Església Parroquial de Sant Pau de Tarragona a les 10 de la nit. Organitza el Consell Arxidiocesà de l'Adoració Nocturna Espanyola les seccions femenina i masculina de Tarragona. Presentació de la segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic. Hi participarà el cor, orquestra i organistes de la catedral, com també altres corals, cantors i organistes de l'arxidiòcesi. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 11 del matí i organitza la secció de música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia.
Gràcies, Montse, i no oblideu que aquests actes previstos per aquesta propera setmana els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordem l'adreça: www.arqtgn.cat. I avui a l'Espai de l'Entrevista parlem sobre el quart aniversari de la botiga de la Catedral de Tarragona.
I un dijous més, com sempre, des de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, per informar-vos, per donar-vos a conèixer notícies que poden ser del vostre interès. I avui estem d'aniversari, de quart aniversari. I és que la botiga de la catedral, doncs, ha complert ni més ni menys que aquests primers 4 anys de vida. Per parlar de tot el que es produeix dins i fora de la botiga, precisament avui tenim a dos convidats. Un és, i aquí ja saludem, a mossèn Joaquim Gras, canonge obrer encarregat de la visita cultural de la catedral i també responsable de la botiga. Benvingut.
Bon dia.
Enhorabona per aquest aniversari.
Gràcies.
I també a un dels seus responsables, el José María Gómez. Benvingut, José María.
Gràcies, bon dia.
Felicitats per la part que toca.
Moltes gràcies.
Evidentment, suposo que molts dels nostres oients i també dels nostres televidents, doncs, potser han tingut alguna vegada, dins el que és la visita al temple, de tenir l'oportunitat d'apropar-se, d'acostar-se, de visitar la botiga i fins i tot de comprar algun record. Però Anem a retrocedir una miqueta enrere, mossèn Gras. Anem a l'embrió, a la idea. Aquí se li va encendre la bombeta de posar en marxa aquesta botiga. Una botiga que, si se'm permet, és una botiga jove. Però només té 4 anys de vida.
Sí. Mira, la cosa va començar una mica espontània, sense... La botiga de la catedral la portava un senyor, aquest senyor va plegar i potser feia un any que estava tancada. Jo, quan vaig entrar de canonge, vaig pensar, home, la catedral necessita recursos. Però va quedar així, no vaig tirar més endavant. I un dia, estant a Poblet, amb el pare Requesens, que era l'encarregat de la botiga de Poblet aleshores, i amb aquest senyor també, que treballava allí a la botiga, resulta que, bueno, va sortir el tema.
En una conversa.
En una conversa d'aquestes. Home, perquè la catedral, un mitjà, perquè la botiga va molt bé, que hi ha molts ingressos... Bueno, t'expliquen, no? I llavors, això, pum, va encendre la bombilla i a partir d'aquí, doncs, vam començar a donar voltes, a veure com... I, bueno, i ho vaig plantejar al capítol. El capítol li va semblar en principi bé. Està clar, el capítol no tenia diners per fer front. Però vam començar amb pocs recursos. I jo vaig dir... Bueno, jo tinc un que té experiència, perquè ell treballava allí a Poblet i ajudava això. Dic, doncs, si ell vol, jo em veig en cor de tirar endavant. I el capítol va dir, bueno, com a experiència, que comencem per 2 anys...
Allò, provem-ho, no?
A veure què passa, no? I, bueno, així va ser. Vam començar, per dir-ho així, com diem sempre, amb una sabada i una espardenya, saps? És a dir, sense saber ben bé com, de dir, bueno...
A més, en una època, doncs, ja immersos en la crisi, perquè ja hi estàvem de ple...
Oh, és que, a més, una doble crisi per nosaltres, perquè hi havia la crisi econòmica que començava i estava... I, a més, la crisi que la catedral estava tancada pràcticament al turisme...
Efectivament.
I entrava amb poquíssima gent. Vull dir que no és com aquests altres anys que ja ha estat la catedral restaurada i hem pogut allí veure... No, llavors les visites moltes no entraven, moltes se quedaven al carrer... Clar, era un mica complicat. Però, bueno, vam tirar endavant.
A veure quina és l'opinió del José María, un dels artífecs també de que es produís aquesta reobertura. José María, en què ha canviat del que va ser la primera obertura de portes a l'evolució durant aquests 4 anys?
La primera, sobretot el primer any, el que diu mossèn Gras, no? Potser no va ser el millor moment per obrir-la. És un punt negatiu, que alguns no tenien confiança en això, perquè... El que ben bé diu ell, que era la doble crisi...
El perquè context era difícil.
Clar, era difícil, a més, obrir... Però, bueno, jo crec que va anar bé pel sentit de que, encara que no es guanyés tants calés, o no és que guanyin tant, però no hi hagués algo de benefici, va anar bé per rodar una mica el material, per aprendre tots plegats, no? Llavors, ha evolucionat moltíssim des del primer any fins ara, perquè
tenim... Hi ha hagut força canvis?
Han hagut força canvis perquè, sobretot, des de fora i des de dintre, no? En el sentit de que des de fora han entrat molts més de turistes. Inclús del tercer any al quart també canvia, no? Per exemple, l'any passat venia molt el turisme rus, ara ja no ve tant. Ara despunta potser més el turisme una mica asiàtic, el nacional s'està movent molt. I de cara a la botiga, pues, veus l'evolució dels primers anys, que teníem 4 cosetes allà als prestatges, i la veus ara i... I la veritat és que estem molt orgullosos. En 4 anys ha hagut una evolució molt maca.
Anem a fer una miqueta de ràdio i de televisió en color, mossèn Gras, al que feia referència al José María. Doncs tota la sèrie de productes, tota la sèrie d'ofertes, de records, de postals, del que sigui, doncs s'ha anat incrementant, fruit també de comprovar què és el que atrau l'atenció al client. No?
Per una part, això. També la idea del començament, jo recordo... Però recordo quan jo era quasi molt jove, de la primera botiga que hi va haver a la catedral, al mateix lloc, que la va ficar un canonge, que venien coses d'aquelles selectes de l'Estac i Vallès i d'obres d'aquestes d'art, a més d'altres coses, no? I una mica la idea també era tenir a la catedral, doncs en principi tenir una sèrie de productes que fossin molt propis de la catedral, no? És a dir, doncs el processó de les rates, com pogués comprar, el rosetó, totes aquestes coses. Clar, tot això és molt de diner, invertir molt de diner, no? Llavors vam tenir que ser més modestos, tot i que tenim tractes amb aquests artistes perquè tenia elements d'aquests, no? I la cosa va començar a dir, bueno, què venem? Venem només... Doncs no, hem de vendre una mica de tot, no? I llavors, doncs sí, doncs tenim potser algunes peces d'aquestes, d'algun artista, no?, que la Mare del Manell i de Rosasses i la, de l'Evangeli, de l'Epístola i altres reproduccions de capitells, coses pròpies de la catedral. Però, clar, sobretot la gent el que ve és a comprar un record. Passen i volen un record de Tarragona. Una cosa que... I tot això va anar, clar, a dir, doncs, què és? Doncs, mira, productes d'aquests d'impacte, diguem així, imants, això que s'emporta la gent, no? I postals, i aquests elements. Tot això hi ha de ser, perquè si no hi és... És d'allò de dir, ve un per buscar un regalo, però això ve de tant en tant, no? I després també una altra cosa que va sorgir mig amb tot això, de tenir records de Tarragona, records de la catedral, sobretot, i d'aquestes coses més selectes, també alguna cosa d'artistes locals, no? Quadres, no? També de Tarragona, que també hi ha. Això ja ho explicarà més ell, perquè com que ho porta més ell per la mà...
Ara, ara, l'intim
però,
la preparada.
Però, una, però també hi ha una dimensió, de dir, el clergat, a vegades diu, on te vaig a buscar vi? On te vaig a buscar formes? On te vaig a comprar incens? On te vaig a comprar? Jo, és una de les coses que sempre, des de primers anys de capellada, dic, el bisbat té una llibreria, podia tenir un altre servei, i com que tenia...
El seu establiment, la seva botigueta de referència, no?
Exacte. I com que tenia aquesta dèria, doncs dic, doncs això també ha de ser, ha de tenir aquesta dimensió. Sí, encara sí, que sigui a vegades per encàrrec. Però doncs que si jo vull buscar una estola, no tingui que anar a Barcelona a comprar una estola. Exacte. O una casulla. Si n'escolta, tu, porta'm un catàleg davant amb una casulla, saps? Això. Doncs una mica aquest servei.
Molt bé, això seria visió de màrqueting, eh?
Bueno, potser sí, no ho sé.
I de donar servei, evidentment. José Maria, et volia preguntar, tu que tens molt de contacte i sempre veus doncs, una miqueta el perfil de visitants que venen, sí que és cert que el perfil de turista rus, doncs, a nivell del que s'han anat dient tant des de les institucions com des de les associacions o gremis d'hotelers, doncs ha baixat per la crisi d'Ucraïna i això, veurem si acaba de repuntar de nou aquest estiu o no, però els productes estrella, aquells que tothom s'emporta, podríem dir quin està entre el top 3?
El que ha dit, ben dit, mossèn Gras, no? És el producte d'impacte que entre este diria imant, didal i postal.
Val. Això, rodolí.
Rodolí. Sí, 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 la veritat és que potser hem pecat una mica de tenir potser massa article de souvenir, diguem-lo així, però realment, i parles amb qualsevol botiga, sigui de catedral o sigui de turística tal, si fan calaix, el fas del goteig del didalet i de l'imant. Te pot caure de tant en tant una peça, un quadre, alguna cosa més, més de valor, no? Però realment les botigues sobreveixen per això, eh?
A més, és el que comentàveu fa un moment, no? Aquest degoteig constant de visitants, doncs, que venen, fan la visita, i quan acaben, doncs, desemboquen a la botiga amb aquell bon regust de boca que s'emporten, perquè, vaja, la catedral és digna, digníssima de veure.
I tot s'ha de dir... No està bé que ho digui jo, o també, no?
Vinga, fes-te una miqueta de publicitat, va. O sigui,
això ho comenten perquè l'any passat també al conjunt de la catedral van donar, i en Cuenca crec que també, això de la votació del TripAdvisor aquest,
que
engloba tota la catedral, no? O sigui, que també el servei que dona la botiga dels lavabos i de tot, no? Però el bo és que veus comentaris a internet que per ser una botiga de catedral, no dic que d'altres siguin molt cares, però sempre és allò, on més a prop estàs del joc turístic, sempre és tot més car.
Sempre hi ha aquella atmosfera, aquella aureola de que sí.
I jo m'he trobat gent felicitant i que posa a internet, oh, la tienda, la catedral, està molt bé de preu i tal. A més, vam tenir una mica la bona intenció, no?, de que, perquè la gent també surti una mica més contenta en el conjunt de la visita, és quan entren, amb el tiquet de l'entrada també tenen un 5% de descompte.
Important.
El turista, a sortir. I sempre és una mica també com de reclam, però també una mica pues, per donar, quedar una mica més content al turista, no? I mira, ja que he visitat, a més, me fan un descompte, no?
Escolta'm, José Maria, parlàvem del tracte, de l'assessorament. Evidentment que qui vol un imant o una postal no en necessita massa d'assessorament, però qui ja vol entrar en una altra sèrie de souvenirs, suposo que, com tu, com la Carmen, esteu allí, ajudeu, expliqueu i detalleu, no?, una miqueta.
Un dels bons secrets que hi ha, no?, és, més que, a part de tenir bon material, és saber ajudar el turista a trobar el que està... el que està
buscant,
no? O sigui, el que està cercant, no? I, bueno, jo crec que, sobretot, tenim la gran sort que, per exemple, la Carmen, en aquest sentit, és
una
molt més... És molt... Té, bueno, un déu de cara al tracte amb el client, de cara a ajudar-lo. Jo sóc més de batalla, no? Potser sóc més de les comandes, d'això d'allà. Però, bueno, en aquest sentit, tots dos ho intentem fer bé i cuidar una mica el turista per ajudar-lo a... Tant el turista com cada cop hi ha més gent de Tarragona que, o del clergat, o no del clergat, que busquen un detallet per un aniversari, per tal, i, ah, doncs mira, vinc a buscar alguna cosa, perquè m'ajudes.
O catequistes.
O les catequistes busquen... també, fan regals per allà. Per la mica en mica et veus que els has d'anar ajudant, i això és molt important.
Quin és l'horari que té la botiga?
Ara obre des de 2:15.
Ara estem en horari d'estiu?
En horari d'estiu.
A veure, explica.
El cas que a partir de dilluns que ve, dia 15, sí, perquè nosaltres ens regim també a l'horari que fa la catedral,
el temple,
no? El temple, no? Perquè fem de 10:15 fins a les 7.
Fins a les 7. Ininterrompudament.
Ininterrompudament. Puntualment, igual, hi ha un dia, això ja està tancat una hora al migdia, per el tema de matinars i tal, però ja ara hi ha temporada.
De dilluns a diumenge?
De dilluns ara, a dissabte.
De dilluns a dissabte.
Diumenge a les 7. El senyor va dir que es cansarà.
Molt bé. I fins quan dura l'horari d'estiu, perquè tots els nostres oients ja s'ho anotin?
Bueno, l'horari d'estiu, ara començant ja el dilluns, sí, a tancar ja a les 8.
Molt bé.
Que, bueno, a ple juliol, o sigui, a ple agost, igual t'abans... Perquè tanca la visita turística a les 8.
Clar, coincideix amb la darrera de les visites.
Això vol dir que igual són 2:15 i encara està algú comprant. Però, bueno, has de fer l'agost, no? Que per això la... I arriba fins al... Ai, era mos.
Un cop acabat Santa Tecla?
A l'octubre, no?
El 15 d'octubre.
El 15 d'octubre, ja, després ja, mitja jornada.
Molt bé, doncs ja ho saben tots els nostres oients i televidents, que qualsevol tipus de detall el poden trobar a la botiga de la catedral i per anar enfilant, doncs, la part darrere d'aquesta entrevista. I a tall de pregunta curiosa, avui els hi preguntaré als nostres dos convidats, perquè facin una miqueta, doncs, més de publicitat del bon estat d'aquest quart aniversari de la botiga. Mossèn Gras, si vostè hagués de fer algun detall o s'hagués de portar un record de la botiga de la catedral, què s'emportaria, va? Què és aquell detallat que li fa més patxoca? Allò que sempre que ho veu, diu...
Bueno, ara així de bote pronto, no ho sé, però... A veure...
Per un bon amic, va.
Oh, per un bon amic compraria una imatge de la mare del Mainell. Això ho tinc claríssim, si tingués que fer un gran... O també un altre d'aquests objectes de ceràmica de la catedral, no?, que pugui representar la rosassa o una cosa d'aquestes.
Molt bé, doncs ja en tenim dos. José María, i tu?
Jo un bon regal, regalaria una icona. Perquè gràcies a Déu també tenim contacte amb Grècia, no? Que vaig estar a Grècia de vacances, vam contactar amb un iconògraf i hi ha diverses parròquies i gent que ens han demanat. I tenim la sort de poder aconseguir icones molt ben de preu i autèntiques.
I pintades.
Pintades, no és una litografia, serigrafia, no, és una icona. Bona. Jo per fer un bon regal, ho tiraria per aquí.
Doncs apuntats i anotats aquests dos regals, avui recordin tots els nostres oients i televidents que us hem explicat, us hem detallat àmpliament aquest quart aniversari de la botiga de la catedral. Li agraïm al José María Gómez, encarregat de la botiga, doncs avui que hagi assistit en aquesta entrevista. Gràcies.
Moltes gràcies.
I també a mossèn Joaquim Gras, que no ens veuré, encarregat de la visita cultural de la catedral, també encarregat de la botiga, aquestes explicacions i sobretot aquestes recomanacions finals. Mossèn Gras, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Surrounded by your
glory. Acabem aquí el programa que us ha acompanyat durant aquesta darrera mitja hora al campanar des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i només ens queda desitjar-vos que tingueu una molt bona setmana. A reveure. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing inside.